van fer història.
Quan ens preguntem quin va ser el primer text escrit en català, no podem parlar mai amb una seguretat total, perquè de tant en tant es descobreixen nous documents medievals on ja es troben frases en la nostra llengua. Fa temps es deia que el primer document en català eren les homilies d'Organyà, les anotacions d'un sermó de missa que databen de 1204. Després es va descobrir un text legal més antic, la traducció al català del Liber Iudiciorum dels Visigots. I ara es pensa que podria ser el Memorial de Greuges de Guitard i Sarn, una esbroncada per escrit que aquell senyor feudal va fer a un dels seus vassalls i que data de 1105. Qui sap si, més aviat o més tard, es descobrirà algun document més antic?
El que sí que podem afirmar és que els primers textos literaris escrits en català van ser obra del nostre protagonista. De fet, va ser el primer autor medieval de tota Europa que, en lloc d'escriure en llatí, com era habitual, va escriure les seves obres científiques, filosòfiques i teològiques en la llengua que parlava cada dia. Un home molt intel·ligent que va escriure prop de 280 llibres. Un home que avui dona nom a instituts, universitats i premis literaris. Un home que és recordat per la innovació literària i lingüística de la seva obra. Un home que va fer història. El seu nom? Ramon Llull.
L'any 1229, el rei Jaume I i el seu exèrcit de la corona catalano-aragonesa van conquerir Mallorca. En les batalles van morir molts musulmans i alguns van poder fugir, però els que es van quedar van acabar d'esclaus dels cristians, els nous senyors de l'illa. En aquella expedició guerrera, el rei Jaume I l'havien acompanyat membres de les famílies més riques de Barcelona. Després, molts es van quedar a viure a Mallorca, gaudint dels títols de noble que els va donar el rei com a premi pel seu ajut. Una parella d'aquells nous colons instal·lats a Mallorca van ser Ramon Llull i Isabel d'Erill. Al cap de 3 anys va néixer el seu primer fill, a qui van posar Ramon, com el pare.
El petit Ramon es va formar en les matèries que s'ensenyaven als nois de bona família com ell, que no havien de patir per res. De manera que es va dedicar a la bona vida. Li agradava fer de poeta i escrivia versos a les dames per fer-se estimar. Ho feia amb l'estil dels trobadors i en llengua occitana, seguint la moda del moment. També va fer de patge del rei, i Jaume I es va donar de seguida que aquell noiet era força intel·ligent. Per això el va fer entrar a la cort del seu fill, l'infant Jaume, perquè li fes d'instructor. Quan va morir el conqueridor, Jaume va rebre en herència el regne de Mallorca i va esdevenir Jaume II. Aleshores, Ramon Llull en va ser majordom i senescal, és a dir, l'oficial més important del palau.
Durant aquells anys ja podeu imaginar-vos que la seva vida era estable i molt tranquil·la. Gaudia dels luxes i li agradava fer-ne ostentació. A banda, tenia un tarannà molt alegre i li agradava seduir donzelles amb cançons d'amor divertides i una mica picants. Malgrat el seu cor de trobador enamoradís, l'any 1257 es va casar, com Déu mana, amb Blanca Picany. Amb ella va tenir 2 fills, la Magdalena i en Domènec. Però l'estabilitat familiar no va impedir que Ramon, que era un home ben plantat, continués vivint aventures amoroses, com a mínim en les cartes i els poemes que escrivia.
Però vet aquí que, quan tenia 30 anys, una nit va passar una cosa que li va capgirar la vida.
Blanca, vés a dormir si vols, no m'esperis. Jo encara em quedaré una estona més escrivint.
D'acord.
D'acord? Només d'acord? Ja ni em preguntes que estic escrivint?
Me fa. Segur que estàs escrivint versos d'amor per alguna de les teves amiguetes.
Amiguetes? Estàs insinuant que et sóc infidel?
No insinuo res. Tothom ho sap, que m'ets infidel. Però ha arribat un moment que tant me fa. Si trigues a venir al llit, millor per mi, que estaré més ample.
En Ramon es va quedar escrivint i va ser aleshores, quan estava tot sol, que va girar el cap i, no us ho creureu, va tenir una visió. Se li va aparèixer Jesucrist penjat de la creu. En Ramon va quedar trasbalsat, així que va deixar el que tenia entre mans i d'un salt se'n va anar al llit. L'endemà, quan es va despertar, no va donar gaire importància a aquella visió que havia tingut.
Devia ser el cansament, clar, clar. No crec que Nostre Senyor se m'hagi d'aparèixer per esbroncar-me. No faig pas res dolent, jo. Treballo pel príncep Jaume, tinc dona i dos fills. I escriure una cançó d'amor per una dona que no sigui la meva esposa, doncs no és pas estrany. Sóc un trobador, jo.
A veure, potser no devia d'estar del tot tranquil, l'home, però en una cosa tenia raó. En aquella època, el que feia era ben normal. Per tant, per què l'havia de pertorbar una visió d'aquella mena? El millor era deixar-ho córrer, com si hagués estat un malson, i no pensar-hi més. Però hi va haver de tornar a pensar, per força. 8 dies després de la primera vegada, al mateix lloc i gairebé a la mateixa hora, se li va tornar a aparèixer Jesucrist crucificat. Més trasbalsat encara que la primera vegada, es va ficar altre cop dins el llit i es va dormir.
L'endemà es va llevar bé, sense pensar en l'aparició i amb ganes d'acabar aquells poemes d'amor per alguna de les seves amants. Però hi va haver aparició un tercer dia i un quart. La cinquena vegada, completament aterrit, es va ficar dins el llit i aquesta vegada es va passar tota la nit intentant pensar què devien significar aquelles visions. D'una banda, la consciència li deia que aquelles aparicions pretenien que deixés el món tot d'una i que es dediqués en cos i ànima al servei del Senyor Jesucrist. D'altra banda, els seus remordiments el proclamaven culpable des de temps enrere i indigne del servei de Crist. I així, discutint sobre aquestes coses amb ell mateix, va passar aquella nit angoixat, sense dormir.
Ramon Llull va estar dies i dies donant-hi voltes, angoixat i dormint poc. Es preguntava...
Però Déu què vol exactament de mi?
I a poc, tal com va explicar ell mateix, va sentir que Déu li entrava al cor. Va quedar convençut de cap a peus que havia de fer 3 coses. La primera, intentar convertir els infidels al cristianisme i, sobretot, als musulmans. La segona, escriure un llibre, el millor del món, contra els errors en què, segons ell, creien aquells infidels. I la tercera, intentar convèncer el papa, els reis i els prínceps d'Europa que havien de fundar monestirs. Calia formar missioners que l'ajudessin en aquella tasca. Quan ho va explicar tot plegat a la seva dona, no s'ho podia creure.
Que se't va aparèixer, què?
Nostre Senyor, clavat a la creu.
Escolta, si vols escapar-te a viatjar pel món amb alguna de les teves conquistes amoroses, no cal que t'inventis aquestes bestieses.
Blanca, que el que et dic és veritat. Jo tampoc entenc per què m'ha triat a mi per aquesta missió, però sento que és el que he de fer.
Tot i estar convençut que havia de fer tot allò, Llull anava ajornant els seus propòsits perquè no sabia per on començar. Fins que un dia va sentir predicar un sermó sobre la vida de Sant Francesc d'Assís. El bisbe explicava que Francesc, que també era fill d'un comerciant molt ric, havia deixat enrere totes les seves possessions per seguir més fidelment el camí de Crist. Aquell exemple va ajudar Ramon Llull a fer el primer pas. Es va vendre totes les possessions. Amb els diners que en va treure, va donar l'herència en vida a la seva dona i als seus fills. Se'n va acomiadar i va marxar amb la intenció de no tornar a casa mai més.
Primer va pelegrinar fins a Santiago de Compostela i de tornada es va aturar a Barcelona, on tenia la família i els amics. Es preparava per anar a estudiar a París, on hi havia la universitat més prestigiosa del moment. Però aleshores va tenir una conversa amb Ramon de Penyafort, un religiós de 80 anys que era molt cèlebre per la seva tasca missionera. I ell el va convèncer que faria més bona feina a Mallorca, on encara hi havia esclaus musulmans per convertir, que no pas a París. Llull va seguir el consell i va tornar a la seva illa.
Quan va arribar a Mallorca, es va vestir amb un hàbit de la tela més grollera que va trobar, tot seguint fidelment el model de Sant Francesc. També es va deixar créixer una barba ben llarga, perquè ja no volia treure les dones, i va començar 9 anys d'estudi. Primer va aprendre gramàtica llatina, però ben aviat es va adonar d'una cosa. si havia de convertir els musulmans al cristianisme, bé que els hauria de parlar en la seva llengua i no en llatí. Així que va decidir aprendre àrab i per això va comprar un esclau sarraí perquè li fes de mestre.
En aquella època no era pas anormal tenir esclaus. El que no era normal era que triés aquella solució en lloc d'aprendre àrab amb algun sacerdot missioner. Sigui com sigui, Llull va aprendre l'àrab, però la seva relació amb aquell esclau no va acabar gens bé. Resulta que un dia el va sentir blasfemar, o sigui, va sentir que insultava Déu. Llull no ho va poder suportar i el va pegar. Aleshores, l'esclau el va atacar i el va intentar matar, i al final va acabar a la presó, on es va suïcidar.
Després d'aquell incident, Llull es va retirar al Puig de Randa per meditar. I al cap d'uns dies de meditació, va tenir una revelació.
Només podré convertir els musulmans en cristians amb la raó si puc demostrar als infidels la veracitat de la fe cristiana.
Va baixar del puig i es va instal·lar al monestir de la Real, on va començar a perfilar per escrit el seu pensament teològic i filosòfic. Va dedicar tota la vida i tota la seva obra a aquesta tasca immensa. La seva doctrina, que va anomenar l'art, la va haver de reescriure diverses vegades per intentar simplificar-la. Les seves idees eren massa complexes perquè tothom les pogués entendre. Ara només faltava crear una escola on ensenyar als missioners la seva tècnica per convertir els infidels en cristians. Amb el suport del rei de Mallorca, Jaume II, va fundar el monestir de Miramar. Ell escrivia sense parar els tractats necessaris per convertir els musulmans. Els escrivia en català i després els traduïa al llatí i a l'àrab.
Però va pensar que amb un centre no n'hi havia prou i va moure cel i terra per crear nous centres de formació a Portugal, Montpellier, Avinyó, París, Gènova, Roma, Pisa i Nàpols. Però enlloc no li van fer cas.
Doncs entesos, si no m'ajuden, què faria?
El què, Ramon?
Aniré personalment a les terres dels musulmans per convertir-ne tants com pugui.
De primer, Llull va viatjar per diversos països d'Europa, com Alemanya, França i Itàlia. Va visitar filòsofs, papes i reis i va explicar els seus pensaments a la Universitat de París. Però aquell art seu tan peculiar, ple de figures en forma de rodetes i requadres que Llull portava dins la butxaca, no s'assemblava res que haguessin vist mai. Els seus llibres estaven plens d'inscripcions, figures geomètriques de colors, esquemes, taules i el text entremig. Allò semblava més un tractat d'àlgebra medieval, d'un mag que nota fórmules de pocions secretes, que no pas un tractat de filosofia o teologia.
Però, com que Llull era un home dificilíssim de desanimar, no ho va deixar estar, sinó que es va posar a remeiar la situació. Si el problema era que no l'entenien, doncs estava disposat a canviar la presentació de l'art. I això és el que va fer quan va tornar a Montpellier. Llull va capgirar tota la tàctica que fins aleshores feien servir els missioners cristians i va crear un sistema tan innovador que segurament va poder agafar els seus adversaris per sorpresa. Armat amb aquestes reformulacions, Llull va marxar cap a Gènova, on va tenir una bona rebuda. També va fer un viatge a Tunis, al nord d'Àfrica, on es va disposar a predicar directament entre els musulmans. Però d'entrada no els deia pas que estaven equivocats, no. Ben al contrari, els deia:
si podeu trobar errors en la meva fe, em convertiré a l'islam.
D'aquesta manera, en lloc de posar l'adversari a la defensiva, es mostrava humil. Ell es pensava que funcionaria, però els musulmans li van veure el llautó. Aquell cristià volia posar en dubte la llei de Mahoma. Van celebrar un consell per veure què havien de fer amb ell. I quan el rei ja s'inclinava per condemnar a mort en Ramon, un conseller seu, home d'esperit prudent i científic, el va convèncer que no seria honrós matar-lo.
Senyor meu, matar un home d'abundant maduresa i bondat com aquest no és el més intel·ligent.
Però intenta convertir els musulmans.
També considerarien bo el sarraí que gosés anar entre els cristians a fi d'imprimir en altres cors la nostra llei, no trobeu?
D'acord, no el matarem. però que marxi. Si el tornem a trobar per les nostres terres, serà pedregat a mort.
A la tornada, el vaixell va naufragar i en Ramon va estar a punt de morir. Però es va salvar. Va seguir la seva missió i no va parar d'escriure. Cada cop escrivia més. Per a Llull, qualsevol racó era bo per escriure. Ho va fer tant als convents que el van acollir en un ambient de repòs i tranquil·litat, com als vaixells que el duien de viatge a Àfrica, on temia seriosament que el podien matar. Era un home capaç de combinar pensament i acció a parts iguals, cosa que demostra una capacitat extraordinària i segurament també un punt de follia que ell mateix admetia.
Va morir el 1325, quan tenia 83 anys, i el seu cos va ser enterrat a l'església de Sant Francesc, a Mallorca. Durant la seva vida, va escriure prop de 280 llibres que parlaven de filosofia, de ciència, d'astronomia, de botànica, de mística, de gramàtica, però també novel·les, com el Llibre de les Meravelles, una obra sorprenent que inclou el famós Llibre de les Bèsties, que potser coneixeu, on fa parlar els animals. Les seves obres es van traduir a diverses llengües ja en aquella època i en part gràcies a la concreció del seu testament, que especificava que s'havien de crear 3 biblioteques que conservessin els seus llibres. La seva creació literària, sobretot en català, ha arribat fins als nostres dies.
I gràcies al fet d'haver escrit tots aquells tractats filosòfics en la seva llengua materna, que fins aleshores es considerava vulgar, el català es va convertir en una llengua de cultura. Ramon Llull va fer història.